Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Front Comú de Sabadell i Badalona perquè el futur govern de la Generalitat posi especial atenció a les polítiques d'habitatge. Matías Serracant i Dolors Sabater, alcaldes dels dos municipis, han presentat aquest matí al Parlament un seguit de mesures en aquesta matèria. L'objectiu és que els ajuntaments tinguin eines suficients per garantir el dret a l'habitatge. La possible instal·lació d'un nou tanatori a Sabadell ha topat amb l'oposició dels veïns del barri de Gràcia, que no volen un negoci que, segons diuen, no aportarà dinamisme al barri. L'empresa Mèmora ha presentat un projecte a l'Ajuntament per instal·lar-se a l'antiga nau de l'INDAP, ubicada al número 139 de la Rambla Ibèria. Els veïns critiquen que l'emplaçament és enmig d'un camí escolar, consideren que incrementarà la contaminació en una zona que ja compta amb un volum elevat de trànsit i devaluarà el preu de l'habitatge. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Felipe Sancho no arribarà a temps. El santboià no s'ha recuperat dels seus problemes musculars i, per tant, no estarà disponible pel partit que ha de jugar al Centre d'Esport Sabadell contra l'Ontinyent. En canvi, Toni Sarigrat recupera els tres absents en l'última jornada. Es tracta de Marc Martínez, Pol Moreno i Víctor Martínez.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest divendres, dia 9 de març, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...17 graus els que tenim ara mateix a Sabadell, amb un cel clar, amb núvols intermitents. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Francesc Figuerola el que ens espera. Bona tarda, Francesc.
Bona tarda, estem a les portes d'un cap de setmana que es presenta actiu des d'un punt de vista meteorològic perquè aniran creuant diferents fronts i que comportaran, doncs, moviment. Avui divendres al vespre, tarda vespre, arribarà un front poc actiu en conjunt, però que començarà a donar precipitacions al terç oest i durant la tarda, vespre, nit, poden arribar a altres punts, sobretot de la meitat oest de Catalunya, però també de matinada de demà dissabte a altres punts del territori. Durant el matí s'asserenarà, però quedaran núvols retinguts al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental, encara amb algunes tímides precipitacions. I a la tarda, vespre, ve una tongada de precipitacions intenses amb xàfecs, localment tempesta, localment alguna calamarsa, també neu granulada, que entrarien per l'oest des d'Aragó i avançarien a la meitat oest de Catalunya, però també podrien arribar a la meitat és ja molt més desgastades. Atenció, perquè localment poden ser de certa intensitat. I diumenge quedarà una jornada variable amb precipitacions de nou al vessant sud del Pirineu i esporàdicament a la tarda a altres indrets. Atenció també perquè s'ha de reforçar i en aquest sentit ja ha activat un avís per vent. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant en les carreteres que ens queden més a prop. De moment veiem normalitat absoluta a l'AP7. A la B30 potser hi ha algun problema més, un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit sud, en el municipi de Barberà del Vallès, en l'enllaç amb la C58. Anant cap a nord, en el tram de Cerdanyola, un quilòmetre també de circulació amb retencions mirant cap a Girona, en l'enllaç amb la C58. I si mirem precisament en aquesta via veiem 2 quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Quirze, baixant cap a Barcelona. Veiem també 1 quilòmetre ja pràcticament al nus de la Trinitat, és a dir, que baixada una mica densa ara mateix per anar cap a la ciutat comtal. Si heu d'acabar entrant, sapigueu que a Barcelona, a la ronda del litoral, sembla que se circula amb normalitat. A la ronda de dalt, re, veiem 2 trams una mica complicats, sobretot en sentit nord, al barri de Vallcarca. Sembla que hi ha un tram marcat en vermell al mapa, i també quan de la Diagonal es passa cap a la sortida 10, allà també surt pintat en vermell. Si tinguéssiu la mala sort d'haver de passar per allà, paciència. Front Comú de Sabadell i Badalona perquè el futur govern de la Generalitat posi especial atenció a les polítiques d'habitatge. Matías Serracant i Dolors Sabater, els alcaldes dels dos municipis, han presentat aquest matí al Parlament un seguit de mesures en aquesta matèria. L'objectiu és que els ajuntaments tinguin eines suficients per garantir el dret a l'habitatge.
La primera petició que fan Sabadell i Badalona és la creació d'una conselleria d'habitatge que s'encarregui d'impulsar totes aquestes polítiques. Però més enllà d'aquesta mesura genèrica, els dos batlles recullen en el seu escrit propostes molt concretes. Les ha detallat Matías Serracant, alcalde de Sabadell.
Mesures que han de permetre que els ajuntaments puguem fer front a aquesta necessitat. Parlem d'una nova llei d'arrendaments urbans que pugui permetre que el lloguer sigui una mesura molt més factible per a les famílies, que hi hagin lloguers de més llarga durada. Mesures que permetin regular els preus de l'habitatge, que estan altra vegada pels núvols i que estan inaccessibles. Mesures també per tal que puguem emprendre la construcció de més i més habitatges. El parc públic d'habitatge de lloguer és plenament insuficient en aquest moment.
El fet que les dues poblacions hagin fet aquest pas ara no és casual, i és que el govern de l'Estat pretén aprovar un pla d'habitatges aquest mes que els dos alcaldes consideren insuficient.
I vam creure que era d'urgència pel context, perquè el context és que avui el Congrés dels Diputats discuteix i posa aprovació a la necessitat de la vivenda, un pla completament insuficient per fer front a aquestes necessitats, i per tant s'evidencia que amb les polítiques de l'Estat mai no arribarem a fer front a aquestes necessitats.
Matías Serracant confia que els 135 diputats del Parlament estiguin a l'alçada, ja que els ajuntaments es troben al límit de les seves capacitats per donar resposta a les necessitats en matèria d'habitatge dels ciutadans.
I precisament els serveis socials municipals han canviat els requisits per accedir a les prestacions d'urgència social, per tal d'ajustar-se a la realitat de les famílies més necessitades de Sabadell. La principal modificació és en el llindar màxim d'ingressos, que fins ara era de 1,3 vegades l'índex de la renda de suficiència de Catalunya, i ara s'amplia fins a 2,5 vegades aquest índex. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. En el cas de les famílies amb persones amb discapacitat, aquest índex s'amplia fins a les 3 vegades. Tot i així, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha matisat que això no suposarà ampliar el nombre de persones que rebran la prestació, perquè fins ara ja s'atenia a tothom que en tingués necessitat.
Ja estan arribant, ja estem atenent a bona part d'aquesta població, val? Que té aquests paràmetres de 2,5 i RSC, però ho fem per una via extraordinària, per la qual sabem que l'impacte, no hi haurà una llut de gent arribant als serveis socials. Ja estem fent això. Però com això no és algo automàtic, no és una subvenció que la gent té dret a una prestació per un nivell d'ingressos, sinó que va acompanyat d'un plan de treball i d'una situació de dèficit que s'ha de donar, no tothom està en situació de dèficit.
Fernández detalla que el canvi respon al fet que el mètode estava desfasat i no responia a la realitat dels usuaris. Per això també s'han modificat els preus de referència de la cistella, que fins ara eren els de 2011. Ara es tindran en compte els preus establerts pel Col·legi d'Economistes el 2017 i s'incorporaran també noves necessitats a la cistella, com la quota d'internet, el transport o l'educació i el lleure. Aquesta prestació es relacionarà amb la renda garantida de ciutadania per evitar duplicitats en les prestacions, un dels objectius de la regidoria, com ha comentat Fernández.
Per una banda, aquesta vocació d'intentar assolir el màxim de famílies amb necessitats, això és així, i per l'altra també, que també l'hem de fer quan tu estàs governant, és poder racionalitzar, poder gestionar correctament, poder fer els canvis necessaris perquè els recursos s'utilitzin de forma més intel·ligent, perquè al final aquests diners són de tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat.
El 2017, els serveis socials municipals van atorgar 5.077 prestacions a 1.356 famílies, una xifra inferior al 2016, quan es van atorgar 6.828 prestacions. El regidor d'Acció Social considera positiu que hi hagi cada vegada menys persones ateses, perquè significa que milloren la seva situació.
I seguim parlant de vivenda i de veïnatge, diguem, perquè la possible instal·lació d'un nou tanatori a Sabadell ha topat amb l'oposició dels veïns del barri de Gràcia, que no volen un negoci que diuen no aportarà dinamisme al barri. L'empresa Mèmora ha presentat un projecte a l'Ajuntament per instal·lar-se a l'antiga nau de l'Indap, ubicada al número 139 de la Rambla Ibèria.
Els veïns critiquen que l'emplaçament del futur tanatori es trobi enmig d'un camí escolar. Consideren que incrementarà la contaminació en una zona que ja compta amb un volum elevat de trànsit i devaluarà el preu dels habitatges. Ho ha resumit una membre de l'Associació de Veïns, Maribel Calvo.
Creiem que una cosa així té que estar pues a les afores, en un lloc que no hi hagi gent vivint, perquè pensa, per exemple, els pisos que hi ha al davant, que són els pisos del Mercet, aquests pisos fa 57 anys que viuen. I ara, al cap de 57 anys, pues mira, els sortiran al balcó i veuran pues, els cotxes de morts que entren, que surten, i això. O sigui, nosaltres no diem que no tingui que haver-hi un altre tanatori aquí a Sabadell, eh? Ens sembla molt bé, si en volen posar tres, que en posin tres, però creiem que han de ser pues, en un lloc que no hi hagi cases al voltant.
De construir-se, l'equipament disposaria de 5 sales de vetlla, un oratori i un aparcament que molt possiblement seria soterrat. Tot i que inicialment l'empresa volia posar-hi un crematori, el planejament urbanístic no ho permet. Són declaracions de Joan Vives, vocal de l'Associació de Veïns del Barri.
Pretenien que hi hagués un crematori. Això d'entrada ja els van dir que no podia ser. Que aquí, per les ordenances de Sabadell, en la trama urbana no es pot posar un crematori, es pot posar els afores, no? Ja n'hi ha una per allà al cementiri. Això els van dir que no. ¿Vale? Aleshores, la cosa va quedar tanatori, i són cinc sales de vetlla, un oratori, i hauran de fer un aparcament, que això, clar, per llei també estan obligats a fer-ho.
Des del consistori adverteixen que encara no han concedit cap llicència, però reconeixen que l'empresa va fer una consulta i que a principis de febrer van rebre el projecte. Tot i així, estan obligats a concedir la llicència si s'ajusta a la normativa.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Calígula, el muntatge de Mario Gas sobre el clàssic d'Albert Camí, arriba aquest cap de setmana al Teatre Principal. Pablo Derqui interpreta el protagonista de l'obra en un text que ell mateix ha qualificat de molt retòric i farcit de debats d'idees.
Dissabte a les 9 del vespre, l'actor Pablo Derqui pujarà a l'escenari del Teatre Principal per interpretar Calígula, l'emperador romà caracteritzat per la crueltat i els deliris de grandesa. El text d'Albert Camí, però, vol anar més enllà de la caricatura i centrar-se en la complexitat del personatge. Així ha reflexionat l'actor sobre aquest text al matí de Ràdio Sabadell.
Que el Camí no va tampoc intentar donar una conclusió així definitiva, sinó que dona voltes al voltant d'aquestes idees. I una de les coses que fa una mica també inquietant és que no és complaent, no dona una recepta per entendre la insatisfacció humana. Parla d'això, de que això, els homes moren i no són feliços. Aquesta és una mica la tesi que l'angoixa a Calígula.
Derqui també ha parlat sobre el director del muntatge, Mario Gas. Tot i que la seva manera de treballar és molt diferent, l'actor agraeix l'estil reposat del director per poder aprofundir en el personatge.
Bé, doncs hi ha moments per tot. És implacable en molts moments, però també és algú que cuida molt els actors. És sobretot algú que és molt conscient de la processualitat, no?, del teatre, i és conscient de que a vegades les coses s'han de cuinar a foc lent. Això xoca a vegades amb l'esperit més ansiós que algun, com jo, un actor més jove, doncs té. Jo soc més ansiós, més a vegades intentes arribar a un resultat de manera més ràpida.
Derqui comparteix escenari amb Borja Espinosa, Mònica López o el sabadellenc Bernat Quintana.
Notícies de Sabadell i la comarca que repassem de manera més breu. Les bonificacions de la taxa de residus arriben a més de 30.000 famílies aquest any. A més, podrien cobrir el 90% de l'impost.
A partir d'aquest any, el llindar de renda per calcular la taxa de residus s'ha augmentat fins a l'índex de renda de suficiència de Catalunya. És a dir, que totes les persones amb rendes inferiors als 569 euros mensuals tenen dret a bonificacions. A més, seran automàtiques, com explica Juli Fernández, tinent d'alcalde i regidor d'Economia.
Fins ara, les famílies havien de demanar-ho, havien de sol·licitar aquesta deducció. Això feia que unes 6.000 famílies ho fessin. El que passava és que n'hi havia 25.000 que tenien dret a una o altra deducció i que no ho feien. I el que ara hem aconseguit és que, de sortida, aquestes bonificacions ja siguin aplicables. I alhora, doncs, el que hem fet és una taxa de residus molt més progressiva,
L'Ajuntament també premiarà les persones que acreditin fer la recollida selectiva de totes les fraccions i compostatge.
L'ONG Banc Farmacèutic organitza demà dissabte una campanya de recollida de diners pel seu Fons Social de Medicaments.
El Banc Farmacèutic ha optat per distribuir uns cupons per valor de 2,5 euros que els sabadellencs podran adquirir a una desena de farmàcies de la ciutat que s'han adherit a la campanya. En total, pretenen recaptar uns 30.000 euros per finançar els medicaments de les persones que no els puguin adquirir. El president de l'ONG, Jordi Bosch, ha explicat com se'n poden beneficiar els usuaris del banc farmacèutic.
Un pacient va al metge, el metge li fa una recepta, el pacient no pot pagar això, l'adreça a la treballadora social del centre d'atenció primària, la treballadora social del centre d'atenció primària mira si compleix una sèrie de requisits, el dona d'alta del Fons Social del Medicament, i el pacient surt del centre d'atenció primària amb les receptes i amb un document per anar a la farmàcia. Va a la farmàcia, pot recollir els medicaments i el farmacèutic al final del mes ens envia la factura al banc farmacèutic i nosaltres paguem aquests medicaments.
La compra de cupons es podrà fer de 10 del matí a 2 de la tarda, tot i que algunes farmàcies ho allargaran tota la setmana.
Esteban Gessa ha criticat la gestió que l'Ajuntament està fent del cos de policia local.
Concretament, ha destacat la manca de suport que el cos policial està rebent des del consistori, posant d'exemple un incident d'aquest dimarts en què la resposta de la policia es va retardar més de mitja hora. Gessa ha posat el focus sobre el regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau, a qui acusa de no agradar-li la policia ni facilitar la seva feina.
I aquest diumenge el passeig de la plaça Major s'omplirà de flors per celebrar la Festa de les Flors organitzada pel Gremi de Floristes.
Una desena de parades vendran flors i plantes i també en regalaran. A més, es farà una demostració floral amb una xerrada tècnica sobre com cuidar les plantes. Sergi González, president del Gremi de Floristes, explica amb quin objectiu organitzen la festa.
L'Associació de Floristes de Sabadell, el que fem, ens unim cada any per celebrar aquesta festa. I com ho celebrem? Primer, el que volem difondre és la unitat del sector turístic aquí a Sabadell i sobretot també el donar cultura floral al poble, o a la ciutat, millor dit.
La sisena edició de la festa, que se celebrarà des de les 9 del matí a les 3 de la tarda, comptarà també amb activitats per nens i sortejos de centres florals.
Hello. Hello.
Al·lèrgia a l'anglès? Aleshores, WhatsApp. El carrer Jesús número 5 és la teva acadèmia. Vacuna't amb el nostre mètode 100% Living English. Tarifa plana, llibertat d'horaris, English coach i practice, practice and practice. Informa't a WhatsApp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Material de papereria? Home Store. Comprar un regal per a nens o grans? Home Store. Mobles auxiliars, plantes i decoració? Home Store. Passa pel nostre racó boutique i emporta't moda al millor preu. A Home Store no som un bazar com la resta. Descobriràs un espai còmode, espaiós i amb molt de sortiment perquè trobis tot el que necessitis. Tot el que vulguis comprar amb qualitat i bon preu ho tens a Home Store, al carrer de la Unió 236, amb rondes a Menor.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que us expliquem tot seguit. Finalment, Jordi Sánchez no podrà assistir al debat d'investidura el pròxim dilluns i romandrà a presó.
El jutge Pablo Llanera ha denegat el permís a Jordi Sánchez per poder assistir al ple de la seva investidura. El magistrat del Tribunal Suprem hi veu risc de reiteració delictiva i alega que té l'obligació de protegir facultats més necessitades que els drets de Sánchez.
Com a resposta, el president del Parlament, Roger Torrent, portarà a Estrasburg aquesta decisió del Tribunal Suprem.
Torrent recorrerà al Tribunal Europeu dels Drets Humans la decisió del jutge Llanera. Segons el president del Parlament, cal esgotar totes les vies per defensar els drets dels diputats i la sobirania de la cambra. Torrent manté de moment el ple d'investidura per aquest dilluns a les 10 del matí.
La defensa de Sánchez, però, denuncia que Llanera no els permet recórrer a temps a Estrasburg.
Els advocats de Jordi Sánchez diuen que no tenen temps material per demanar mesures cautelars al Tribunal d'Estrasburg perquè el diputat pugui assistir al debat de la seva investidura. A les 4 de la tarda d'avui ha acabat el termini per presentar qualsevol requeriment o demanda i el Tribunal Suprem no els ha informat fins passats 4:45.
I a tot això, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP impulsen una comissió per investigar els atemptats del 17 d'agost.
Els tres partits han entrat al Parlament una petició per crear una comissió d'investigació sobre els atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils. Les formacions creuen que els fets estan envoltats de polèmica i volen clarificar elements sobre l'autoria i les actuacions dels cossos de seguretat i d'intel·ligència.
Un quart i mig de 8 del vespre. Bona tarda, Joan Blanc.
Bona tarda.
Això vol dir que arriben els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El davanter del Sabadell, Felipe Sancho, no s'ha recuperat a temps dels seus problemes musculars i no estarà disponible diumenge per jugar contra l'Ontinyent. Tontinyent, ara ho dic bé. Toni Saligrat, per contra, sí que recupera Marc Martínez, Pol Moreno i Víctor Martínez, absents per diferents motius en l'última jornada de Lliga. Així ho ha confirmat aquest matí Joan, el de Torrent, en la roda de premsa prèvia al partit.
Així és, Pau, un Saligrat que ha posat en valor la gran temporada de l'equip valencià, que està molt bé en guanya a segona B, que paral·lelament també està fent un excel·lent paper a la Copa Federació, competició en la qual ha arribat ja a semifinals. De fet, dimecres van jugar partit contra el Vilafranca, era l'anada d'aquestes semis, el de Torrent, però crec que aquest partit no els passarà factura física i ho ha justificat així.
Molt poc o gens, perquè vam estar veient el partit allà a Vilafranca i dels 11 que van sortir d'inici, jo crec que el diumenge d'inici màxim poden haver 3, màxim, dels 11. És a dir, que el gruix de l'equip o no va jugar o no va ni viatjar de l'Ontinyent.
Vicente Parras, tècnic de l'Ontinyent, ha passat també aquest migdia pels micròfons de l'Hotel Suís. L'entrenador valencià s'espera un partit molt diferent al de l'anada, en el qual es van veure fins a 4 gols i que va acabar, recordem, amb empat a 2.
I necessitàvem un xaval del filial amb aquestes característiques. Vam decidir pujar a Moja, però vam veure que no era la millor opció i Moja ha tornat al filial i ara està a Castanyer. I en un principi estem contents amb ell i jo crec que ja es queda fins al final Castanyer amb nosaltres.
Toni Saligrat, parlant de Joan Castanyer, el defensa del filial que des d'avui i fins a final de temporada estarà en dinàmica del primer equip. Recordem que per aquest partit, Pau, Toni Saligrat no podrà seure's a la banqueta, ha estat sancionat amb 2 partits al compromís d'aquest diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Ni aquest ni l'altre, per tant. I encara en futbol, el Sabadell ve a de guanyar el Castellà del Vallès si no vol complicar-se la vida a la primera catalana, Joan, just abans d'afrontar el tram més complicat del calendari.
Un cop passi aquest partit, els jugadors del filial Arlequinat afrontaran 4 desplaçaments consecutius. Carlos López dona especial importància a aquest compromís contra el Castellà. El tècnic afirma que no es refia del cue de la categoria i assegura que hauran de jugar molt bé si volen derrotar a un rival que s'ha mostrat competitiu i perillós a la majoria dels partits.
I nosaltres sempre dèiem que el Castellà és un equip que acabarà traient punts perquè l'Antoni és un entrenador que treballa molt bé i els jugadors sí que és veritat que és una base molt base de l'any passat. El Castellà és un equip dur, que recupera gent i tenen la plantilla més o menys tota disponible, és un equip perillós.
Aquest enfrontament entre el Sabadell B i el Castellà de la Primera Catalana, diumenge a les 12 del matí al Complex Esportiu Sabadell Olímpia.
I obrim bloc poliesportiu i ho fem amb la cita que aquest vespre hi ha a la piscina Carles Ibars de Can Llong. L'astre del Pool Natació Sabadell femení rep el Sant Feliu en un tròmit per les David Palma, una setmana d'afrontar la tornada dels quarts de final de la Champions contra la Sirena Mataró.
Gisela Ferrer, jugadora del Natació Sabadell, reconeix que són molt superiors al rival, però que afrontaran la cita amb respecte i, sobretot, buscant millorar petits detalls.
Tots els partits et poden servir doncs, per practicar una cosa nova que estàs fent als entrenos i posar-ho en pràctica, i així quan arribin els partits importants doncs, poder-ho fer amb una mica més de pràctica, saps? Que ja ho tinguis doncs, més practicat.
El partit entre l'Astròpol i el Sant Feliu a 3 quarts de 9 del vespre a la piscina Carles Ibars de Can Llong.
Per demà quedarà el partit entre l'equip masculí i el Natació Catalunya, on duel trampa pels del Xava Gómez, després d'haver recuperat la segona posició de la divisió d'honor.
Els barcelonins tenen la feina feta i això els fa jugar sense pressió. Xava Gómez creu que això pot afavorir a mostrar la seva millor versió. Per tant, hauran d'estar molt concentrats i entrar amb bon peu al partit. El tècnic del club destaca els principals perills del Catalunya.
No, tiene un gran Boyan, tiene Alejandro Larraga, que lleva muchos años en la liga de aquí, colombiano, pero bueno, casi de aquí, y es un Boyan muy fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado con él, es el pilar del equipo, entonces intentar frenarle, y a partir de ahí, bueno, una buena defensa, como siempre, y hacer nuestro juego.
Si els sabadellencs no fallen en els 5 partits que els queden d'aquí a final de la fase regular, aconseguiran la segona posició. La cita aquest partit entre l'Astròpol i Catalunya demà a 2:15 del migdia.
I ara, Joan, sortim de l'aigua. El 47è Memorial Joan Escolà i el 88è Campionat de Sabadell de Ciclisme es disputen aquest cap de setmana. Un cop més, totes dues proves estan organitzades per la Unió Ciclista Sabadell.
Cita tradicional del mes de març amb la presència d'uns 200 corredors a les dues proves, una xifra molt important i que remarca el prestigi de les dues cites dins del pilot amateur. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, entitat que organitza aquestes competicions, explica el perquè d'aquesta bona presència d'inscrits.
Principalment aquestes dues nostres estan dins del rànquing de la Federació Espanyola i, esclar, tenen molt interès equips, inclús de, bueno, els de fora d'aquí, Catalunya, també, perquè puntuen per aquesta classificació, que és un campionat d'Espanya. Llavors, està clar, doncs, l'interès està en que agafar punts i bueno, a part que són dues curses ja dintre del calendari, inclús nacional, de que són de molta importància pels anys que tenen, no?
El Memorial Joan Escolà es disputarà demà a partir de 3:45 de la tarda i constarà de 103 quilòmetres. Per la seva banda, el Campionat de Sabadell es celebrarà diumenge a les 9 del matí. Serà un pèl més llarg, amb un total de 120 quilòmetres.
I encara en ciclisme, el sabadellenc David de la Cruz ha fet un pas més per assolir un bon lloc a la general de la París-Niça.
El ciclista de l'Escai ha aprofitat la primera etapa de muntanya per pujar 3 posicions. De la Cruz és ara mateix 12è a 1 minut 15 segons del líder, que continua sent l'espanyol de l'Astana, Luis León Sánchez. Demà, etapa reina de la París-Niça amb 175 quilòmetres de recorregut. Inici a Niça i 5 ports de muntanya, 3 de segona categoria i 2 de primera, inclòs el de la línia d'arribada a l'estació d'esquí de Val de l'Obre, la Colaiam.
Deixem les dues rodes per parlar d'en vol, mantenir la intensitat i l'actitud dels darrers partits. Aquest és el repte de l'Uar Gràcia en el compromís d'aquesta jornada, la primera nacional d'en vol. Els sabadellencs s'enfronten a un rival directe a la zona mitja de la classificació.
Els de Miquel Benítez són setens amb 2 punts més que el Joventut Mataró, el rival d'aquest cap de setmana i que porta una trajectòria molt bona aquesta segona volta i que, per tant, no posarà les coses fàcils. Quim Baillo, jugador de l'Oar Gràcia, afirma que han de mantenir la intensitat i l'actitud de les últimes jornades perquè, si no, cometran un greu error.
Ara mateix, per guanyar qualsevol partit, ens hem d'encomanar aquesta actitud, aquesta intensitat defensiva i que no ens porta un canvi de sistema. No ens creiem que és un canvi de sistema, no ens creiem que és un canvi de directrius, sinó que simplement és aplicar el 200% el que ja sabíem i creure'ns la veritat, i a partir d'aquí ens sortirà el resultat, que esperem que ens surti més.
Un partit, aquest Oar Gràcia Sabadell Joventut Mataró, que començarà demà a les 6 de la tarda, com sempre, al Pavelló Municipal de Gràcia.
I en bàsquet, i abans de marxar, Ricardo Tomàs debuta demà a la banqueta de la Natació Sabadell. De fet, torna a la banqueta del club després d'assolir la permanència a la Copa Catalunya la temporada passada. Ara ho fa amb el mateix objectiu.
No és un objectiu fàcil, tot i que el tècnic considera que la situació tampoc és desesperada, ni molt menys. Això sí, l'estrena no serà senzilla, ja que demà reben el Salou a les naus del carrer Montcada, el segon classificat. A més, amb només 2 entrenaments, Ricardo Tomàs admet que ha treballat més el factor psicològic que no pas el tàctic de cara a aquest compromís.
He estat treballant 4 detallets els 2 dies que hem treballat, però sobretot això, que la gent agafi bones dinàmiques. La sort que tinc és que ja els conec a molts de l'any passat, i bueno, ja tenim bona relació i amb la gent i això bé, i a partir d'aquí pues, intentar això, canviar una mica la dinàmica, agafar la gent amb més alegria i intentar, pues, bueno, creure una mica més, confiar i a veure si podem tirar endavant.
Aquest Natació Sabadell-Salou serà demà 3:45 de la tarda a les Naus. En aquest mateix grup, el bàsquet Pia, reforçat per la victòria entre setmana a la pista de l'Artés, visita diumenge a les 6 el grup Barna, un rival directe a la zona baixa de la Copa Catalunya. I finalment, el grup 2, el Sant Nicolau, buscarà la segona victòria de la temporada a casa i contra un Sant Feliuenc, que és una de les pitjors defenses de la Lliga. La cita serà diumenge a les 6 al pavelló del carrer Jardí.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell el dilluns a les 9 al magazín al matí i després també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram, o anar mirant la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon cap de setmana i fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.